l'arribada de la primavera, els dies s'allarguen, les temperatures pugen i tot sembla convidar-nos a tenir més energia. Però, paradoxalment, moltes persones noten cansament, falta de concentració i fins i tot canvis en l'estat d'ànim. És el que coneixem com astènia primaveral, un fenomen que, tot i que no és una malaltia, afecta una part important de la població. Per entendre millor què és, per què passa i com podem combatre-la, avui ens acompanya la doctora Sílvia Martín Urda, metgessa del Cap de Família del Cap de Sant Cugat. Amb ella parlarem d'aquest desgast físic i mental associat al canvi d'estació i de com podem afrontar-lo per gaudir plenament de la primavera. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ara ho explicàvem, Arriba la primavera i molta gent es queixa que està cansada, que li falta energia. Això dèiem que podria tenir un nom, ara tu ens ho concretaràs, que és l'astènia primaveral. Qui és exactament i quins són els principals símptomes?
Doncs, bueno, podríem dir que l'astènia primaveral és un quadre transitori de fatiga i decaïment que algunes persones experimenten amb l'arribada de la primavera i que pot afectar el seu benestar i el seu rendiment en el dia a dia, no? En totes les seves esferes, doncs, tant en la laboral com en la família, amb els amics, amb la parella. Els principals símptomes, doncs, serien l'astènia i la pèrdua de força, el cansament, però, bueno, també associa, doncs, faltes de concentració, motivació, canvis en l'estat d'ànim, irritabilitat, tristesa, insomni, que això pot dur a tenir, doncs, una somnolència diurna, no?, durant el dia. I a nivell físic, doncs, hi ha gent que es queixa de debilitat, dolors musculars lleus, cefalees, símptomes així inespecífics, però, bueno, que els hi causen malestar.
Com podem saber, no?, ara que ens has explicat tota aquesta simptomatologia, si tenim astènia primaveral? Suposo que, com tot, millor no ens fem un autodiagnòstic, no?
Sí, això per suposat. La veritat és que no existeixen proves objectives per diagnosticar aquest síndrome, no? I simplement, doncs, si detectem algun d'aquests símptomes que hem esmentat amb anterioritat, doncs, i coincideix amb l'arribada al canvi d'estació, no?, de l'hivern a la primavera, doncs, bueno, podríem sospitar que estem patint astènia primaveral.
Per què es produeix aquesta sensació de fatiga que ens explicaves justament amb el canvi d'estació ara? Sembla que tenim més hores de sol, que tenim més ganes, no?, de viure, però tenim aquesta fatiga. Quins són aquells principals factors, ja siguin ambientals o endògens, que la causen?
Doncs hi ha canvis ambientals, com ben has dit, que on podria ser, per exemple, el canvi de la llum, i això ens porta, doncs, canvis fisiològics i endògens, no? Els canvis en la llum solar, el fet de tenir més hores de sol, fa que el nostre cos, doncs, s'agregui menys melatonina i faci més serotonina, i això pot donar, doncs, per exemple, els problemes d'insomni. Després hi ha els canvis de temperatura, no? Doncs la humitat, la pluja, la calor, que també ens influeix. Les al·lèrgies estacionals, la gent que pateix al·lèrgies, doncs, bueno, té clínica de rinoconjuntivitis, li piquen els ulls, el nas, a vegades fan crisis asmàtiques, i això, doncs, òbviament els fa trobar-se malament. I a més, doncs, bueno, la modificació dels hàbits de vida que tenim amb el bon temps, no? Potser, doncs, sortim a treballar i com és de dia, doncs, ens ve de gust prendre una cerveseta amb una amiga o fer un pica-pica amb un company, i això, tot i que en principi és positiu, no?, però fa que arribem a casa més tard, que ens fiquem al llit més tard, i bueno, ja el dia següent potser ens arrosseguem una mica més.
I el canvi d'hora també hi pot influir, a tot plegat, que ens queden res, un parell de setmanes
i
per fer-lo?
I tant, el canvi d'hora és important, perquè tot i ser només una hora, doncs ens provoca un jet lag, no?, que a vegades, doncs, és incòmode, no? I per això, doncs, hauríem, potser, el nostre consell és avançar una miqueta l'hora d'anar a dormir, no?, perquè no se'ns faci tan feixuc. Doncs si cada dia avancem 10 minutets l'hora d'anar a dormir, doncs arribarà el dia i es farà sense pensar-hi.
Durant la setmana anterior, per exemple, del canvi d'hora, o necessitem més temps? Ara que encara hi som a temps,
no,
per fer-ho?
No, jo començaria la setmana anterior, tampoc.
Aquesta mateixa setmana?
Sí, exacte.
I així fem que el cos s'adapti a poc aquest canvi també en la llum que ara ens explicaves,
exacte,
no?
Exacte.
Hi ha algun factor fisiològic que també expliqui aquest cansament que ens apuntaves?
Bueno, a part dels canvis hormonals, que són fisiològics, no?, doncs també el nostre sistema immunològic, doncs, també es veu afectat, no? Diuen que la primavera la sangre altera, diuen en castellà, i realment és així, no? Doncs el nostre sistema immune, doncs, veiem que en aquesta època, doncs, patim més refredats, més dermatitis, més picades d'insectes, fins i tot, i això, doncs, bueno, pues, ens influeix.
Tot suma.
Exacte.
No? O resta en aquest sentit de l'energia. No sé si hi ha algun tipus de persones que els hi afecti més, no sé si hi ha algun perfil més vulnerable a patir, per dir-ho d'alguna manera, aquesta astènia primaveral.
Bueno, a vegades diuen que això, que la gent que pateix al·lèrgies, no, doncs està més predisposada, no, perquè és una època que els afecta. A nivell de sexe, doncs diuen que els homes... bueno, hi ha estudis contradictoris, però jo, els més científics, el que més he llegit així amb cara i ulls, doncs sembla que van a favor de que els homes pateixen més aquesta astènia, un 56% respecte a les dones, que són un 44%, i que les edats extremes de la vida, no, doncs la infantesa i la tercera edat, doncs també són més sensibles.
Com és que afecta més ara aquests punts d'inici i final de vida?
Jo crec que és una
també
miqueta...
També són més sensibles?
Exacte, per el que dèiem, no? Perquè a nivell hormonal i sobretot el sistema immunològic, doncs els nens el tenen més immadur, no? I els grans, doncs potser els comença a fallar una mica i ho noten més.
Sabem a quin percentatge de població afecta l'astènia primaveral, tot i que potser hi ha persones, doncs, que no van al metge perquè els hi faci aquest diagnòstic, però més o menys...
Bueno, jo per el que he llegit a l'estat espanyol sembla que un 42-43% de la població pateix astènia primaveral.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, perquè és gairebé la meitat de la població. I bueno, al nostre cap sí que notem que hi ha un augment de les visites i que tractem temes en relació a això, doncs, en un 10-20% dels que visiten el nostre sistema durant aquestes dates.
Què us diu una persona que surt de la consulta del metge de família amb un diagnòstic, per dir-ho d'alguna manera, d'astènia primaveral? Com arriba?
Bueno, jo crec que surt una miqueta més confortable, no? Jo crec que quan li poses una mica de nom a el que estan patint, sí, doncs la gent es tranquil·litza i pot ser fins i tot terapèutic, no? Ja que no els hi posem un tractament, però bueno, surten més tranquils i això no deixa de ser terapèutic per ells.
Perquè què recepteu, per entendre'ns, si tenim astènia primaveral, més enllà de la tranquil·litat aquesta de sabem, no?, que tenim un nom allò que ens passa.
Exacte. Poca cosa. Receptem poca cosa perquè a nivell farmacològic no hi ha res, i això dels suplements, que ara està molt de moda i tal, doncs, bueno, no, si ho prens no passa res, no?, però és veritat que aquí tenim una dieta mediterrània que és equilibrada, que és variada, i en els aliments podem trobar, doncs, gairebé tot el que ens manca, no? Doncs, bueno, si et prens un plat en temps triptof, si et prens un avocat tens un munt de vitamines, les maduixes, doncs, activen el nostre sistema immunològic, és a dir, que no caldria fer coses extres, sinó que, bueno, millorant els nostres hàbits de vida podríem sortir-ne de l'astènia.
Aquestes tres fruites que ens deies ara, per exemple, serien bones si ens trobem amb un quadre similar al que
sí,
tu has descrit?
Sí, tot el que són fruites, verdures, llegums i menys aliments calòrics, no?, de refrescos i totes aquestes coses, doncs sempre ens ajuden en qualsevol patologia, però amb això també.
És un trastorn reconegut mèdicament o és més aviat un fenomen temporal?
És un fenomen totalment temporal, és a dir, en principi no cal venir al metge perquè els símptomes, com heu vist, són lleus, no? I si tenim paciència i esperem, doncs aquests símptomes acaben desapareixent i bueno, acostuma a durar un parell de setmanes i acaba marxant.
Ja ens acostumem a la primavera.
Exacte.
I és habitual que una persona que pateix d'astènia primaveral un any sigui de manera recurrent, que sigui més sensible a tenir aquesta fatiga, o pot ser que, depèn de com enganxi el nostre cos i el nostre sistema immunològic, potser aquest any tinguem una mica d'astènia primaveral, però l'any que ve no?
Sí, jo crec que depèn una miqueta d'això que dius, Alba, que en principi, segons com t'agafi de fort i la motivació que tinguis i tal, doncs no obtens per què tornar a repetir.
I no ens hem d'espantar, Sílvia, perquè ens deies que això, una setmana, un parell de setmanes, ja ens habituem a la primavera.
Exacte.
I seguim amb l'energia que ens toca, no?
Cap a l'estiu.
Hi ha alguna manera de diferenciar-la d'altres problemes de salut, com per exemple l'anèmia, no?, que també a vegades ens trobem així més cansats i tenim el que es diu popularment el ferro baix, o de trastorns del son. Ens deies que pot causar insomni, que jo pensava, home, quina irritabilitat tindria jo si no pogués dormir, no? Podem distingir-ho fàcilment? Hi ha algun truc? O aquí sí que hem d'anar al metge de capçalera si aquests símptomes s'allarguen més en el temps o no van acompanyats dels altres?
Sí, normalment jo diria que això, no? Doncs si passen 3 o 4 setmanes i no acabes de trobar-te millor, o bé els símptomes són més intensos, no? Perquè no es tracta únicament del cansament, sinó que hi ha, doncs, un mareig associat, una apatia, que no et deixa fer el teu dia a dia normal, o bé tens febre o pèrdua de pes, si hi ha alguna coseta més marcada o s'allarguen el temps, com tu ben dius, doncs potser sí que podries fer una visita al CAP i allà doncs segurament el teu metge de capçalera et demanaria una analítica, que allà podem veure els nivells de ferro i fins i tot la tiroides, que a vegades doncs la tiroides també pot donar clínica semblant a la de l'astènia primaveral. I referent al diagnòstic diferencial amb els trastorns de son, doncs bueno, ja seria una miqueta més complicat, però bueno, existeix la polisomnografia, que és una prova en la que monitoritzen el pacient i li veuen les zones cerebrals, la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria, la saturació d'oxigen, fins i tot els moviments dels ulls, no? Uh-huh. I realment detecten si hi ha una malaltia del son o és únicament doncs, això, un insomni que passarà.
Les persones amb al·lèrgies primaverals, em sembla que m'apuntaves alguna de les teves respostes, són més propenses a patir aquesta astènia? Ara que estem, aquesta setmana entrarem en plena primavera, llegíem el divendres que els experts ens deien que seria una primavera especialment complicada per al pol·len. Uh-huh. Pateixen més, pateixen menys?
Bueno, pateixen
cada
més.
Cada cas és un cas.
Bueno, jo crec que pateixen una miqueta més perquè associen símptomes de congestió, de dificultat respiratòria, no? I tot això contribueix a la seva sensació d'esgotament. O sigui que jo diria que sí, que ho passen una miqueta pitjor en aquestes dates.
I en aquest cas, de les persones que tenen al·lèrgies primaverals, pot ser que aquesta astènia s'allargui més que aquesta una o dues setmanes o no? És igual que en la resta de casos?
Bueno, podria ser que s'allargués més, però és més perquè es sumen els símptomes de l'asma o de la rinoconjuntivitis i òbviament això aporta esgotament. Si aquest esgotament és una seqüela de l'astènia primaveral o ho dona la malaltia de l'al·lèrgia, doncs això ja no t'ho puc dir.
Quines mesures podem prendre per prevenir o minimitzar els efectes de l'astènia primaveral?
Doncs una miqueta el que et deia, no? Anticipar-nos aquest canvi d'horari, que el tenim ja la setmana que ve, si no m'equivoco, el dia 30, i adaptant gradualment les nostres rutines, no? Tenint un horari regular d'anar al llit, d'àpats, fer aliments menys calòrics i més fruites i verdures, esmorzant més fort i sopant una miqueta més lleugeret, hidratant bé el nostre cos, no? Beure un litre i mig o dos litres al dia, fer exercici i disminuir els hàbits tòxics, que això sempre ho diem, tot el que és
tot,
tabac,
eh?
Alcohol i això, fora, però bueno, no és fàcil, eh?
Aquests, no, ja, de fet, ja ajudeu a les persones que vulguin deixar aquests hàbits, vull dir, se poden acostar...
Sí. Tenim la nostra consulta d'infermeria i el metge, que també estaríem encantats en disminuir aquest hàbit.
I en el cas de l'exercici físic que comentaves, quin exercici físic recomaneu? Perquè, clar, si ens trobem més fatigats, no? Sembla a vegades que ens costi més fer esport, tot i que moltes vegades estem cansats, fem esport i quan acabem, quina sensació de benestar. Quin exercici podríem fer, per exemple?
A veure, no... Crec que aquest cap de setmana ha sigut la marató, però no calen fer grans maratons, no? En principi, doncs, bastaríem fer, doncs, durant 5 dies a la setmana, 30 minutets d'exercici moderat, entenent com moderat, doncs, sortir a passejar, o anar en bicicleta, o nedar. I això sumaríem, doncs, fer una miqueta d'estiraments i exercicis contra resistència un parell de dies a la setmana. Si ja és gent, doncs, que està més acostumada a fer esport i tal, doncs, bueno, normalment diem que són suficients 3 dies a la setmana, 25 minuts d'exercici intens, que seria, per exemple, doncs, sortir a córrer.
Perfecte, n'hi ha per tots els gustos, tots els nivells.
Exacte.
I totes les
cadascú
edats.
Cadascú que esculli.
Ens has anat parlant de l'alimentació, aquesta alimentació mediterrània que tenim a casa nostra, que si la fem bé ens ajuda molt a la nostra salut. Si no recordo malament, has parlat del plàtan pel triptòfan, has parlat de les maduixes, has parlat de l'alvocat. Hi ha algun nutrient clau que podríem afegir a aquesta llista? No menjar coses pesades, ens has comentat...
Mm-hmm. La veritat és que sigui variat i equilibrat. Així un nutrient clau de dir aquest és el millor, no? Pues si menges peix, doncs també tens el teu omega 3, els dàtils també ens donen àcid fòlic, magnesi, ferro, vitamina B3... Bueno, el que dèiem, la nostra dieta mediterrània, que l'estem perdent i que no ho hauríem de fer, i poca cosa més, poca cosa més.
I a la pauta del son hem apuntat el 30 de març i aquest canvi d'horari que sabem, com ens comentaves, que també ens afecten. Un del truc seria el d'adaptar 10 minuts cada dia al rellotge per acostumar a aquesta hora i no tenir aquest jet lag, diguéssim.
Exacte.
A nivell local. Hi ha alguna altra pauta del son que ens pugui ajudar?
Bueno, jo, doncs mira, una mica el que fem les mares amb els nens, no? D'agafar rutines, doncs amb el nen és molt fàcil perquè fas el sopar, el banyes, el conte i anar al llit. Doncs nosaltres doncs, podríem fer alguna cosa relaxant, res de mòbil abans d'anar al llit, no? Sinó doncs, llegir o escoltar música, música relaxant, o prendre't una infusió, ficar-te al llit, doncs el que hem dit sempre a la mateixa hora més o menys, sopar mínim una horeta abans d'anar-nos a dormir, tenir l'habitació amb una temperatura adequada, que no faci ni molta calor ni molt fred, i en principi poca cosa més.
Millor pantalles, no?
Exacte,
no?
Res de mòbil
que no,
que
no i de tablet
ni coses d'aquestes.
D'anar a dormir.
Exacte.
Les rutines que fem amb els més petits també funcionen doncs, amb els més grans. Hi ha algun cas que hagi de recórrer algun suplement? Tu em deies, la mateixa alimentació ja ens ho porta, no? Però si algun cas és molt extrem, recepteu alguna cosa o no cal?
La veritat és que no ho acostumem a fer, però bueno, si la dieta és molt deficitària i el pacient veu que no hi arriba amb la dieta, doncs tampoc fa res, passa res perquè faci un complement multivitamínic durant uns dies o durant els mesos que dura la tardor, però ja dic, nosaltres no som molt de receptar suplements.
Ja ho tenim tota la nostra dieta.
Exacte.
Quan parlem de l'astèmia, és una, podríem dir al final, per tot el que ens has estat explicant durant aquesta conversa, que és una adaptació natural del cos, al final tampoc s'allarga tant, no? Aquestes una o dues setmanes.
Totalment. De fet, l'OMS no la reconeix com a malaltia. Sí que existeix un trastorn afectiu estacional, però que és justament tot el contrari, una eufòria desproporcionada durant aquests mesos que dura la primavera, però l'astèmia primaveral com a tal, doncs a uns els hi costarà més, a uns els hi costarà més, però no podem considerar malaltia.
I com és que ens passa a la primavera? Perquè ara tu em corregiràs si jo m'equivoco, perquè no parlem d'astènia a l'hivern.
Bueno, però tenim el síndrome postvacacional, no?
També és veritat.
Que després de l'estiu també el tenim present. També hi ha molta gent que s'ho passa malament.
Un últim consell, Sílvia, que donaries ara mateix a algú que digui, ostres, tots aquests símptomes que ha dit la Sílvia, jo crec que m'encaixen i potser estic en una d'aquestes setmanes amb astènia primaveral. Què els hi diries?
Doncs res, que trenqui el cercle, que surti al carrer, que pugi la seva vitamina D, que així augmentarà els seus nivells de serotonina i crec que tot li serà molt més fàcil.
Doncs Sílvia Martín Urdà, metgessa del CAP de Sant Cugat, a tenir molt a propet d'aquí,
sí,
de la ràdio.
Sí, per el que vulgueu.
Moltíssimes gràcies per explicar-nos què és aquesta astènia primaveral. Ja sabem que tenim forces números que ens pugui passar, no? El 40...
Al llarg de la vida,
el 40 segur. I escaig per cent de la població en té. No ens hem d'espantar, dura poc i tenim la solució en fer mica d'exercici, una bona dieta, unes bones pautes de la son. Per tant, està a les nostres mans superar-ho amb èxit i que sigui una anècdota de l'inici de la primavera. Moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon dia.
Gràcies a tu, Alba.